amics de la veu de Navàs. Avui serem poc originals. Parlarem en aquest programa de ciència a l'abast de tothom del que ha estat en boca de tothom els darrers dies. Parlarem del temps. Pocs temes deuen donar tant de joc per encetar una conversa com referir-nos al temps que ha fet o el que es preveu que farà. Hem titulat el programa d'avui El temps és notícia i procurarem aportar alguns coneixements sobre com interpretar el que ens diu l'home del temps i algun argot, algunes frases que de tant en tant poden ser una mica difícils. I també donarem algunes dades d'aquestes singulars que amb pluges o amb temperatura de tant en tant hem de suportar. O sigui, parlem també d'episodis catastròfics que ha donat la meteorologia del nostre territori. I ara que parlem de meteorologia, no és el mateix clima que meteorologia. Comencem per aquí. El clima, quan parlem del clima, volem dir el temps que sol fer en una regió determinada i en un període de temps molt llarg, en una regió àmplia. El clima pràcticament és d'un continent, és planetari, és més gran, no? O sigui, grans zones del planeta tenen un mateix clima. En canvi, la meteorologia és una cosa molt més propera. És l'atmosfera més local a nosaltres, allà on els canvis es donen, diguem, dia rere dia. L'home del temps també ens parla d'anticicló, anticicló i de borrasca, sobretot, no? Què és un anticicló? Home, molts ho sabem, un anticicló és una zona d'altes pressions, una zona on hi ha una forta divergència dels vents, hi ha una pressió acumulada, i per tant allà no s'hi acosta ni fred, ni pluges, ni mal temps, normalment. Quan hi ha un anticicló és sinònim de bon temps. Els vents a la zona de l'anticicló giren com les agulles del rellotge, podent amb el sentit de les agulles del rellotge. Quan veiem aquelles ratlles en l'anticicló o també en la borrasca, allò se'n diuen isòbares, van escalades de 4 en 4, i diguem que el normal seria que hi hagués 1.013 mil·libars o 1.013 hectopascals. L'home del temps ens parla molt de la pressió en hectopascals. Per tant, recordem que si la pressió fos corrent, normal, que no hi hagués ni alta ni baixa pressió, estaríem a 1.013. Quan estem per sobre de 1.013, és que hi ha anticicló. Quan estem per sota, que vol dir una zona de baixes pressions, de baixa també en diu l'home del temps, allò és una borrasca. Aquestes baixes pressions comporten, diguem, un ascens de l'aire calent en aquella zona, es fa com un buit, allà hi pot venir de tot, hi pot venir pluja, hi pot venir mal temps, hi pot venir roines de tramuntana, perquè en aquella zona ja dic que està buida i, per tant, qualsevol cosa s'hi atreveix. Cal dir també que els vents en una zona de borrasca giren sentit contrari a les agulles del rellotge, al revés de l'anticicló. Ja que parlem de vents, els coneixem molts de nosaltres, però a Catalunya tenim uns noms ben destacats i que, a més, alguns d'ells indiquen ja si seran freds, secs, humits, etc. Cap al nord tenim la tramuntana, i si anem girant com les agulles del rellotge, passem per Gregal, cap a l'est hi ha el Llevant, més avall tenim el Xaloc, i més avall, al sud, tenim el Migjorn. I, girant cap a la banda esquerra, tenim el Garbí, tenim el Ponent, a la part oest, podríem dir allà on es pon el sol, i després tenim el Mestral. Tots els vents que venen de la part de l'est, diguem del Mediterrani, solen ser càlids i humits. Per tant, quan tenim vents, que hi ha fletxes que ho indiquen, que venen des del Mediterrani, des de l'est, des del Llevant, solen ser càlids i humits. Aquests vents generalment porten pluja, o poden, com que venen carregats d'humitat, poden descarregar tempestes. En canvi, quan són vents, ho sabem tots, i aquests dies ens ho han remarcat molt, del nord, solen ser freds i secs. En canvi, si algun vent és molt, no és tan corrent, però ve de ponent, és molt més càlid. Perdó. També l'home del temps veiem que ens posa de tant en tant fronts càlids i fronts freds. Què són això? Home, ens ho marquen amb unes ratlles on hi ha mitja circumferència de color vermell, allò és un front càlid, o sigui, unes ratlles que hi ha unes semicircumferències petites de color vermell. Aquest front càlid, ja ho diu, separa una massa d'aire calent, aire que puja, i normalment deixarà anar aquest front càlid poques pluges, plugims o res, bromes baixes. En canvi, quan ens marquen en vez d'aquestes semicircumferències punxes en forma de punxes de triangle i són de color blau, això és un front fred. I aquest front fred sí que amenaça, quan passa sobre de nosaltres, xàfecs, tempestes i a vegades també pedregades, no? Us hi heu fixat que els fronts sempre viatgen de l'oest cap a l'est? O sigui, venen de l'interior d'Espanya, podríem dir, se van cap al Mediterrani? A què deu ser degut, això? 12 vuitau és degut precisament a la rotació de la Terra. La Terra és com una baldufa, com un disc que gira, i llavors, degut a aquest gir de la Terra, fa que els vents a la nostra latitud, a vegades estem 40 graus d'altitud respecte a l'Equador, i aquí els vents sempre venen de l'oest cap a l'est, d'altres zones del planeta, per descomptat que venen al revés. Aquesta rotació de la Terra que fa que els vents vinguin, diguem, de l'interior d'Espanya, se'n diu la força de Coriolis, que dona moviments d'aquest sentit. Quins factors podríem dir que controlen el clima a escala local i que tenen alguna importància? Home, per descomptat, l'altura, l'altitud respecte al nivell del mar. Fixeu-vos que cada 100 metres que ens elevem del nivell del mar, aquí a Navàs estem a 330 metres aproximadament, cada 100 metres la temperatura sol baixar uns 0,6 graus. Si és tot normal i corrent, cada 100 metres que ens elevem respecte al nivell del mar, aquesta temperatura descendeix uns 0,6 graus respecte a la que té la zona més baixa. També, ja ho sabem, tot el que estigui orientat cap a l'est i cap al sud, doncs hi ha més sol i pot estar, és una zona més calenta, així ens convé orientar les cases cap al sud, perquè el sol va d'est a oest i ens passa per davant nostre. En canvi, tot el que sigui a la part nord, doncs és molt més fred, això sapiu de tothom. També cal dir que cada poble, cada ciutat, es creen unes illes tèrmiques, que diuen els meteoròlegs. Són una espècie de zones, d'illes, on alberi habitacles, alberi doncs, cases, asfalt, formigó, retén molt més el calor del sol i, a més, doncs, també les calefaccions, les fàbriques, els motors hi ajuden i podran crear una illa de temperatures una miqueta més altes. Influeix també el clima que tinguem i la meteorologia en una zona, la distància que estem del mar. Per descomptat, les zones costaneres tenen menys variació de temperatura, ja que l'aigua del mar es refreda i s'escalfa molt més a poc que la de la terra i l'aire. Recordem això. L'aigua del mar, allà a la primavera, o quan ja voldríem anar a la platja, encara està molt freda, li costa més d'escalfar-se, però també a la tardor li costa més de refredar-se. Això és degut al calor específic de l'aigua, que és 1, i en canvi el de l'aire o el de la terra són aproximadament entre 0,20 i 0,25, vol dir una quarta part. O sigui que l'aire i la terra s'escalfen 3 o 4 vegades més de pressa que no pas l'aigua. Això a què dona lloc? Dona lloc al que en diem les brises, les marinades. La marinada, doncs què passa? Doncs passa que l'aire que tenim a la terra, cap al vespre, s'escalfa, puja i deixa un buit que omplen els vents que venen del mar, que allà el mar encara doncs, diguem, no s'ha escalfat prou, i aquesta doncs, porta un aire fresc des del mar cap a la terra. Això és la marinada o la brisa diurna. En canvi, a la nit, a les 3 o les 4 de la matinada, el mar es refreda més a poc, l'aire de l'aigua, l'aire que hi ha sobre l'aigua del mar, s'escalfa i puja, i llavors què passa? Al revés, l'aire de la terra se'n va cap al mar i és la brisa nocturna, o la brisa de terra, que té menys importància. Vosaltres, en quant al temps, també haureu sentit moltes vegades, estem sotmesos molt al famós anticicló de les Açores, de vora Portugal, situat a l'Atlàntic, a l'oest de Portugal exactament, prop de les illes Açores. Aquest anticicló que se situa allà moltíssimes vegades fa que abasti tota la península ibèrica amb altes pressions, ja hem dit que un anticicló és altes pressions, i des de les Açores barri el pas a tots els fronts i a les depressions que es poden acostar de l'Atlàntic cap a nosaltres. Això fa que Espanya sigui seca, plou poc perquè aquest anticicló de les Açores barra, no deixa passar els fronts doncs, que venen carregats d'humitat de l'Atlàntic i frien ploure, o ho deixen passar només a vegades, no gaire sovint, no? Si aquest anticicló es mou amb el temps, doncs fa que llavors pugui penetrar humitat de l'Atlàntic, li costa molt d'arribar a Catalunya, però la resta d'Espanya, sobretot a Galícia i al Cantàbric, sí que plou. I al revés, si la posició de l'anticicló, a vegades l'home del temps ja n'està cansat de tenir tant temps allà, doncs quan és permanent en aquesta zona de l'Atlàntic de les Açores, de vora Portugal, fa que hi hagi una gran sequera, normalment, sequeres acusades a tot Espanya. Tot al revés són les situacions del Llevant, això que estem parlant del temps. A la tardor, sobretot, l'aigua del mar encara es manté calenta, això que hem dit, li costa molt més de refredar. S'evapora, pugen les bromes carregades d'humitat, passen la serralada litoral, a la del mar, i quan estan al Montseny, podríem dir, i la serralada pirinenca, doncs es refreda aquest aire calent que venia carregat d'humitat del Mediterrani i descarrega en forma de, a vegades, greus inundacions. Després explicarem doncs, algunes que hi ha hagut tant aquí al Vallès com a moltes parts de Catalunya i que tots podrem recordar. Un fenomen singular també és la gota freda. Quan es troba una bossa d'aire fred que hi ha en altura, que moltes vegades l'home del temps ens l'assenyala, una bossa que està amb aire molt fred, i per baix arriba una bossa d'aire calent, podríem dir, o tebi, que encara ve del Mediterrani, i els dos xoquen, es trenca aquesta espècie de bossa d'aire fred i provoca greus xàfecs i inundacions. És la gota freda, el que es denomina la gota freda. Es produeix sobretot al final de l'estiu i a la tardor. Algunes d'aquestes inundacions que esmentem de la gota freda o de llevant, que quan passen al Pirineu descarreguen amb soberbia, descarreguen fort, doncs han donat episodis molt greus. Anem a citar alguns que tots encara recordarem o molta gent recordarà. El setembre de l'any 62 hi va haver una forta tempesta al Vallès, sobretot a Rubí, i es va desbordar tota la riera. Van ploure més de 200 litres per metre quadrat i hi va haver més de 1.000 morts i pobles sencers desapareguts. Això era l'any 62, que recordareu aquelles famoses sol·licituds d'ajuda a través de la ràdio. A l'octubre de l'any 71 hi va haver inundacions també a Figueres per pluges també torrencials amb més de 500 litres per metre quadrat en una hora, que és caure moltíssima aigua. També l'any 82, ens hem acostat cap aquí, a Lleida i Andorra, va desaparèixer, el recordareu, el pont de Bar, degut als vents forts que, al topar amb la serralada pirenenca, van pujar i formar uns núvols que va tenir conseqüències, podríem dir-ne, devastadores. A l'any 94, fa uns 10 anys, al Vallès Oriental hi va tornar a haver moltes inundacions, a Sant Feliu de Codines, a Castellterçol, a Vigues, a Riells, a Sant Miquel del Fai, es va passar de 200 litres metre quadrat i els llocs més afectats són aquests que dèiem. Recordarem també que l'any 96 a Biesques l'aigua va ser capaç d'arrossegar tot un càmping situat en un barranc que hi havia un con de dejecció, que en diem, i que en poc més d'una hora se'l van portar, va arrossegar en aquell barranc 7 o 800 metres cúbics d'aigua, que és moltíssima, i aquesta precipitació va provocar a prop de 90 morts. Anant avançant, l'any 2000, fa 4 o 5 anys, també una tromba d'aigua d'aquestes de la tardor va afectar el Bages, ho recordem, a Sant Vicenç, al Baix Llobregat, a l'Anoia, va haver-hi 5 persones mortes, i la muntanya de Montserrat, gairebé era un riu de fang, de rocs i de troncs. Hi van quedar-hi unes 500 persones atrapades. I després, al setembre i octubre de l'any 2002, ja l'última que hi ha hagut fort aquí a Catalunya, van haver inundacions al Maresme i al Baix Llobregat i al Garraf, amb més de 200 litres per metre quadrat d'aigua, i, per exemple, l'aeroport del Prat va quedar inundat i no hi va haver-hi morts, però pèrdues materials molt grosses.
Criden fort, com si tot aquest volum de veu els donés la raó. Preparats per marcar-nos les tendències noves que es porten en guany. Paga i et donaran tot el que mai has necessitat, sempre amb preus ajustats. Som per tot, a les bústies, als vagons de metro i les sales d'estar, als carrers i a la gira de l'artista que em penyorat el mural. Saben els teus punts febles, les vegades que vas al banc, obres l'ordinador ja t'han cansat. Sona la cançó que més m'estimo d'aquest món, amb campanyes agressives fetes per professionals. Roba presidenciables fent ganyotes, plans de pensions, mòbils en forma de consum.
programa Ciència a l'abast de tothom. Aquest diumenge ens fem ressò de El temps és notícia, i realment sí que n'ha sigut perquè n'hem parlat moltíssim tot aquest mes passat, no? Veiem fenòmens i a vegades doncs, disbarats que ens depara la meteorologia i que són interessants, jo crec, de comentar. És el mateix un llamp que un llampec? Podria semblar-nos que sí. Doncs no. Com es produeixen? Anem a veure. Es formen uns núvols de tempesta, que també molts coneixem, els que en diuen cumulonimbus, que es formen doncs, de dalt a baix i solen ser foscos i amenacen pluja, i aquests núvols de tempesta es carreguen de càrregues elèctriques. És com que hi hagués el fregament que ens enrampés allò del cotxe. Doncs ells també estan carregats, aquests núvols doncs, foscos, de petites partícules i que amb el tocar-se i amb l'aire i amb el fregament doncs, carreguen elèctricament. Sempre a la part alta d'un núvol sol ser de càrrega positiva, com les piles, i a la part baixa o inferior de càrrega negativa. I cal dir que a vegades amb un núvol d'aquests hi ha milers de volts de corrent que si ho toquéssim seria una descàrrega que ens mataria, no? Quan hi ha una descàrrega entre dos núvols diferents que estan al costat, allò se'n diu un llampec. Allò no cau a terra, allò es queda entre els núvols. I en canvi, quan hi ha una descàrrega, un tro, a darrere, entre els núvols i el terra, allò és un llamp. Per tant, és diferent un llampec d'un llamp. Pensem que les cases, nosaltres mateixos, les muntanyes, els arbres, sempre a la part de sobre tenen com si diguéssim una càrrega positiva. I això és el que xoca amb la descàrrega que ve del núvol, que és negativa. Com hauríem d'actuar? També són consells, diguem, senzillets, que moltes vegades ens els han repetit, no? A casa val la pena no tenir corrents d'aire, tancar per descomptat portes i finestres. Desendollar tots els aparells, com la televisió, els ordinadors, l'equip de música, etc. A dins d'un cotxe és el lloc més segur quan hi ha una descàrrega de llamps i llampecs. Es descarrega normalment, si hi hagués un fort impacte, a través de la carrosseria i pels pneumàtics va cap a terra. Les motos, molt perilloses, fan de captació dels llamps. I quan estem a cel obert, el que s'aconsella, el que passa que qui ho arriba a fer, és estirar-se a terra i resistir la pluja. Tot el que fem drets, o amb un pal, o amb un arbre, o amagant-nos amb alguna cosa que tingui punxes, allò per descomptat fa de parallamps i ens pot ser gravíssim per una descàrrega d'aquestes. Ens hem d'allunyar també de tots els objectes metàl·lics quan hi ha un llamp d'aquests. I, per descomptat, fugir, com diem, dels arbres. Hem sentit de parlar, i moltes vegades de manera molt devastadora, dels ciclons i dels tornados. Què és un cicló? Doncs un cicló és una tempesta molt forta que ve acompanyada de vent a gran velocitat, huracanat, però sobretot que porta també aigua, és una tempesta. Normalment es produeix en una zona de borrasca, el que dèiem a la primera part del programa, en una zona de baixes pressions. Si dèiem que la pressió normal era 1013 hectopascals, doncs aquestes ciclons es produeixen quan hi ha 900-950 hectopascals, per tant una pressió molt, molt baixa. I els vents, doncs, que són vents huracanats de 120 a 200 km per hora. És curiós, però els ciclons no tot arreu reben el mateix nom. Nosaltres aquí solen dir cicló o huracà, això és el que es diu també als Estats Units. Però, per exemple, al Japó en diuen tifó, o a Filipines en diuen bagios, o a Austràlia, Willy Willy. Per tant, aquests ciclons, aquests huracans, tenen noms diferents segons la zona del planeta on es produeixen. Cada any se'n produeixen en algunes zones, sobretot d'això de Sud-amèrica, de Filipines, de la Xina, del Japó, aquelles costes del Pacífic, moltíssims, 30, 40, 50 tifons d'aquests. Alguns amenaçants, han amenaçat, vull dir, a zones doncs, poblades amb molts morts, algú recordarà el tifó, el cicló Mitch, el també l'Ivan, que ha sigut molt més proper a nosaltres i que va provocar 33 morts. Si això era un cicló, un tornado no té per què portar aigua. Un tornado és un remolí gegant de vent, també de vent molt fort, ve d'una gran vent que porta doncs, una energia acumulada molt intensa, a vegades va a 500 km per hora, ull que quan aquí fa vent de 100 km per hora pràcticament ja no ho resistim. Per tant, un tornado és un remolí de vent gegant, on hi ha un ull, diguem, del tornado aquest, que allà l'ull és la zona on està més tranquil·la, però que a les vores doncs, arrossega i aixeca i devasta tot el que troba. Taulades, edificis, cotxes, tal. Qui no ho ha vist en algun exemple, sobretot a Amèrica, que són hasta molt donats a fer un seguiment dels tornados, i hi ha gent que aventurera, que amb cotxes van a seguir a l'ull del tornado. Avui dia amb GPS i amb aparells de mesura poden anar veient cap on es desplaçarà, i si ho encerten realment no els hi passa res, però a vegades no ho encerten. Hi ha un fenomen curiós dintre la meteorologia que volíem comentar-ho ara en aquest programa de ciència a l'abast de tothom, que avui el dediquem al temps, que és notícia, que és el fenomen del nen i el contrari que se'n diu de la nena. Quan es donen aquests fenòmens? Doncs mira, precisament es diu el nen i la nena perquè es donen allà per Nadal. Es donen no aquí al nostre país, però que tenen un ressò mundial molt important. Pràcticament passen entre Amèrica i Austràlia. Passen cada 4, 5, 6 anys. L'últim va ser l'any 98, potser que ja ens en tocaria algun. Però quan passen realment en parlen tots els diaris, les notícies, perquè són molt devastadors. Què és el fenomen del nen? A veure si seré capaç d'explicar-ho. Cuideu, normalment, en el mar, l'aigua va entre Amèrica i Austràlia, si ens fixem una mica entre Amèrica del Sud i Austràlia, per sobre va d'Amèrica cap a Austràlia, doncs fent onades i corrent. Però aquesta aigua ha de tornar, o de llavors torna per sota, i quan fa aquest moviment, diguem, d'Amèrica a Austràlia, per sobre del mar, amb onades i tal, i per sota torna, quan puja, doncs arrossega nutrients i peixos i tal, i és un any de molt bona pesca. Això és quan és un cas normal, quan no hi ha el niño, que et diuen, el nen. Seria el cas de la nena, que també es diu així, eh? Aquest seria el cas normal. Però hi ha anys que els vents aquests que porten, diguem, l'aigua, que la van arrossegant, la van movent entre Amèrica del Sud i Amèrica Central cap a Austràlia, aquests vents giren, se'n diuen vents alisis, giren i fan al revés. Porten, diguem, l'aigua d'Austràlia cap a Amèrica. Provoca inundacions terribles a Amèrica Central i Amèrica del Sud, en sentim a parlar tots. S'acaba la pesca, perquè l'aigua llavors va en sentit contrari, el que fa és ensorrar els nutrients i, diguem, del que es valen els peixos. I, per tant, és un any greu, un any que no hi ha doncs pesca de res, de molt poca productivitat, i que a més les inundacions i el dany que creen sobretot els països americans sol ser molt greu. Ja us dic, l'últim que ha passat fa ara ja deu ser doncs 7 anys, era l'any 98, i sempre passa allà a l'època de Nadal, i per això se diu el fenomen del nen.
Pogués complir un desig ara, penso en coses que necessit, no xigarrets, renous, no llums ni son, res per menjar, res per llegir. Fet l'amor amb tu m'ha deixat tot suau i cansat, demanar no puc, no hi ha res més per desitjar. Pau ha anat arribant aquí a mi, au, dorm, que els àngels ja estan dormint. Tan sol necessita aire per respirar i estimar-te. Necessita aire per respirar i estimar-te. Necessits aire que ja respiri. Ana ja estan dormint. Tan sol necessita aire per respirar i estimar-te. Necessita aire per respirar i estimar-te. Necessits aire que ja respiri.
Tornem amb la tercera part de Ciència a l'abast de tothom, en aquest diumenge repassant el temps que és notícia. Aquest darrer bloc el dedicarem a alguns rècords que s'han assolit de temperatures o pluges i que han passat, i també que ha passat aquests darrers dies del mes de gener, quan doncs, ens han alarmat i hem assolit algunes temperatures, no rècords, però sí una miqueta fredes. A nivell mundial, a nivell de tot el món, la temperatura més alta que s'ha assolit mai, alta, han sigut 57,7 graus. Això ha passat a Líbia a l'any 1922. Ho dic per tenir una mica de referència. Les temperatures més altes del món han anat entre 50 i 57 graus. I ja dic, la més alta que s'ha assolit mai, hasta perquè tinguem una referència de quin termòmetre hem de comprar, fins on arriba, doncs a Líbia es va assolir la temperatura rècord del món, era el setembre de l'any 1922, amb 57,7 graus. Amèrica del Nord han estat alguna vegada a la vall de la mort, que en diuen, de 56 graus, o Europa, dintre d'Europa és curiós, eh? A Sevilla es va assolir, fa molts anys, l'any 1881, 50 graus de temperatura. Per tant, també aquí a casa nostra tenim un bon rècord, no? Per tant, entre 50 i 57 graus han sigut les més altes que hi ha hagut. I aquí a casa nostra, diguem al Bages, a Manresa, al nostre entorn, quines temperatures s'assoleixen? Altes. Doncs aguiteu, l'any 87 es van arribar a 43,5 graus, perdó, a 43,5 graus centígrads, la temperatura més alta que es recorda de Manresa i que va ser a l'agost de l'any 87. Perdó. L'any 94 es van assolir 41 graus. Nosaltres estem a l'entorn, quan fa molta calor en aquesta zona, entre 41 i 43 graus centígrads. Anem a la part contrària. I les més baixes del món? Quina temperatura s'ha assolit al món com a rècord de baixa? Doncs si d'alta dèiem 57,7, de baixa, a Vostok, a Rússia, van arribar a 91 graus sota zero. Per descomptar que això és una estació situada a l'Antàrtida, a una altura de 3.500 metres, però és la temperatura més freda que mai ha registrat un termòmetre. 91 graus sota zero. A Amèrica del Nord s'ha arribat, alguns casos corrents al Canadà, a 62 sota zero. I a l'Àfrica, que no fa gaire fred, alguna vegada havia arribat al Marroc a 24 sota zero. I nosaltres, aquí al Bages, a quan arribem de temperatura, doncs de rècord molt baixa? Cuiteu, el rècord que es té, la temperatura que se sap, des de que s'estan prenent dades una mica fiables, va ser l'any 62 amb 19 graus sota zero. També l'any 71 es van fregar els 19 graus sota zero. Per tant, el 62 i el 71 podríem dir que són els rècords amb 19 sota zero. Més recentment, l'any 85, tothom recorda aquests dies, el fred i les nevades de l'any 85, es van assolir 17 graus sota zero. I ara, que en mes de gener passat, doncs no, hem arribat entorn de 10 o 12 graus sota zero, però no hem passat gaire d'aquí. Eh? Aquest gener 2005, sí, ho dic bé, hi ha alguns llocs que es van assolir temperatures molt, molt, molt baixes. Avui, ens ho veiem l'home del temps, passava de 20 sota zero i el pas de la casa també 21 o 22 sota zero. I el rècord el té encara, aquí prop de nosaltres podríem dir, a Stargento, amb 32 graus sota zero a l'any 1956. També cal dir que molts cops la sensació de fred és deguda al vent que fa. Podem estar a 2 graus sota zero, però si hi ha un vent que bufa de 80 o 90 km per hora, la sensació que tenim és de 10 graus sota zero. Per tant, a vegades no solament és el termòmetre, sinó la sensació que nosaltres tenim. Què ho va donar aquest mes de gener, aquesta invasió, podríem dir, d'aire fred? Doncs hi havia un potent anticicló, que ens estaven comentant els homes del temps feia molt temps, cap allà a les Azores, però més cap dalt, més cap al nord. I la borrasca situada de baixes pressions sobre d'Itàlia, es va fer un corredor central on van poder creuar, passar, perquè això és moviment de vents, aire fred siberià, que és el que va envair Catalunya, i doncs aquí, sobretot a les illes i a la franja nostra, doncs van afectar-ho d'una doncs, manera bastant, bastant acusada. Ja per concloure, podríem dir que la nostra comarca, el Bages, aquí al vell mig diguem, de Catalunya, no és una, és una, és una zona diguem, continental, no, no és de, tampoc de temperatures molt, molt extremes. S'assoleixen elevades a l'estiu, quan hi ha presència doncs, del vent que bufa del Mediterrani, el que fa és provocar pluges i tal, i ventades d'aquestes doncs, a la tardor. S'arriba aquí a una quantitat de pluja, per saber-ho a la nostra comarca, d'un promig d'uns 600 litres per metre quadrat cada any. Ens ho veiem entre 500 i 700, depèn de si el temps és molt sec o és molt plujós. I, per tant, tenim un ambient, diguem, continental, a Manresa potser una mica més acusat que el que és a Navàs, però realment no d'una manera doncs, molt, molt dràstica. Les nostres comarques properes, el Berguedà, doncs, forma també, ja ho tenim a prop d'aquí, dues zones diferenciades, de Berga en amunt podríem dir que ja és prepirineu, és més plujós, si aquí plou uns 600 litres d'aigua, doncs allà de Berga en amunt pot ploure fàcilment 1.000 o 1.200 litres per metre quadrat, en canvi a la part sud del Berguedà, doncs és com el nord, diguem, del Bages, entre 500, 600, 700 litres per metre quadrat d'aigua i les temperatures doncs una miqueta més fresques. L'altra comarca que tenim veïna, que és el Solsonès, també està dividida en dos parts, de Solsona en amunt, és la part, diguem, més plujosa, entre uns 800 o uns 900 litres per metre quadrat d'aigua cada any, una miqueta més que el Bages, i la part de Solsona en avall és la zona més seca que es mou entorn del que és aquí, diguem, la zona nostra de Navàs, d'uns 600 litres per metre quadrat aproximadament. Això és tot, hem fet un repàs a dins de la veu de Navàs, del que diuen els homes del temps, ens hem erigit una miqueta agosaradament amb homes del temps, hem parlat de que la notícia que és el temps, doncs que aquests últims dies ha estat en boca de tothom. Hem fet un repàs doncs, a les baixes i a les altes pressions, parlant dels anticiclons i les borrasques. Hem parlat dels fronts freds i els fronts càlids. Hem parlat una mica de l'anticicló de les Açores o de les zones de Llevant que ens porten pluges o ens porten secades, segons com vinguin. Hem fet algun repàs d'inundacions que hi han hagut doncs, força catastròfiques a les nostres comarques. I després hem parlat doncs, de llamps, llampecs, trons, ciclons, tornados. Ens hem fet ressò del fenomen del nen, que és desastrós quan passa, i que ara fa 7 o 8 anys que no s'ha produït, però ja tornarà perquè això és cíclic, i del fenomen de la nena, i ara últimament ens hem referit una miqueta a les dades de temperatura i de pluja de les nostres comarques. Molt bon dia a tothom i serà fins d'aquí un mes. Gràcies. Aquest temps es mou, vol canviar el món. Pau no espera des de la trinxera.
Espera.